Bona tarda, què tal, com esteu? Benvinguts a l'informatiu vespre. Benvinguts a l'informatiu vespre. L'informatiu coneix durant 30 minuts les emissores municipals de Calella, Tordera i Palafolls. De nou, ja s'acosta un nou cap de setmana que previsiblement també estarà marcat per la celebració del referèndum del passat 1 d'octubre. Nombroses entitats com l'ANC i Òmnium fan una crida a la calma i al descans de tots els ciutadans que van participar de les votacions i que estan a favor del dret a decidir. Malgrat això, diumenge hi ha convocada una manifestació per Societat Civil Catalana a Barcelona, unionista, amb el títol de Prou, recuperem el seny. Només esperem que es pugui desenvolupar amb total tranquil·litat i que ja portem forces dies amb una activitat frenètica. O sigui que us recomanem que gaudiu del cap de setmana i desconnecteu de tot plegat, que a partir de dilluns segur que l'activitat tornarà al nostre país. A l'apartat tècnic, Marc Mir, a l'edició i locució Joan Bosch, amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls i Ràdio Calella. Benvinguts, comencem. Moment de repassar titulars abans de començar. La bandera espanyola no tornarà a onejar a la façana de l'Ajuntament de Tordera mentre Joan Carles García sigui alcalde d'aquesta població. El conseller de Salut visita els municipis del Maresme afectats per la repressió policial de l'UO. L'ANC fa una crida a la calma després de les mobilitzacions dels darrers dies a Calella i Pineda. Demà dissabte, el primer del mes d'octubre, torna la fira Tot Canvi a la plaça del Fòrum Palatiolo de Palafolls. Tot a punt perquè demà dissabte es proclamin els representants del pubillatge de Calella. L'acte tindrà lloc a les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament. El proper dia 15 d'octubre se celebra la quarta edició de la marxa de resistència a la Llopa. L'entitat Calella Marxa presenta avui els detalls al local de l'associació per tots aquells interessats. L'Orquestra de la Bona Sort de Palafolls suspèn el concert de demà a Saragossa. La Biblioteca de Can Salvador de la plaça ofereix demà dissabte la primera de les activitats programades per nens i nenes, sota el títol Fes-me una abraçada. Demà dissabte, 7 d'octubre, també la comunitat El Rusc de Tordera celebrarà la festa d'aniversari dels seus 40 anys. L'espectacle Les Supertietes arriba aquest dissabte en el cicle familiar del Teatre Clavé de Tordera. El grup municipal Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres de Mataró, ha manifestat que veu amb bons ulls la proposta del PDeCAT d'impulsar una moció de censura a l'alcalde, el socialista David Bote. Seguim amb més notícies, i és que aquest divendres a les 8 del vespre el Club de Futbol Calella fa la presentació dels actes de celebració del seu centenari i dels seus equips per aquesta temporada. I des d'ahir dijous i fins diumenge, Blanes serà protagonista de l'Eurohockey Cup, un dels tornejos d'hoquei de joves de més de 15 anys, amb més important de la representació d'Europa. Doncs bé, ara sí, repassats titulars, entrem en matèria. Tal com dèiem, no tornarà a onejar la bandera espanyola de l'Ajuntament de Tordera mentre jo sigui alcalde. Aquestes són declaracions de l'alcalde de Tordera. La bandera espanyola no tornarà a onejar la façana de l'Ajuntament mentre Joan Carles García sigui alcalde. Així ho va anunciar el mateix Batlle en declaracions a Ràdio Tordera el passat 2 d'octubre. El consistori va ser obligat el mes de maig a hissar la bandera espanyola en compliment d'una sentència judicial del jutjat contenciós administratiu interpretatiu. L'esmentada sentència estimava un recurs que interposava la delegació del govern espanyol a Catalunya contra el consistori tordarenc per no penjar la bandera espanyola i incomplir l'anomenada llei de banderes, llei 39/1981 del 28 d'octubre de banderes. L'Ajuntament de Tordera va acatar la sentència per imperatiu legal fins avui. Joan Carles García subratlla que no es pot permetre que un estat degradi a la ciutadania com ho va fer l'1 d'octubre i a sobre posar el seu símbol a la façana de l'Ajuntament.
La bandera espanyola no tornarà a onejar mai més mentre jo sigui alcalde a l'Ajuntament de Tordera. No podem permetre que un estat ens degradi d'aquesta manera i a sobre posar el seu símbol a la façana de l'Ajuntament. Entenc que a Tordera hi ha gent que és gent espanyola i els defenso i els entenc, però no puc entendre que la policia espanyola i el govern de l'Estat, que és qui ens vol obligar a posar la bandera espanyola, ens obligui a fer una cosa que ells han tirat per terra. Aquesta bandera ells l'han enfonsat. Aquesta bandera avui molta gent d'Espanya s'avergonyés de tenir-la i de que reflecteixi aquesta gent que a través de comandaments de la policia fan cas d'un govern i d'uns partits a nivell nacional que han permès aquesta situació.
Ara només s'uneix la senyera a la façana de l'Ajuntament. Passem de tema. El conseller de Salut visita els municipis del Maresme afectats per la repressió policial de l'1 d'octubre. Durant aquest divendres al matí, el conseller de Salut, Toni Comín, ha fet una visita a diversos dels municipis maresmencs afectats per la violència policial que es va viure el passat diumenge durant la jornada de l'UO. El conseller ha començat la seva ronda de visites a les 10 del matí a l'Ajuntament de Sant Cebrià de Vallalta, seguit de Sant Iscle de Vallalta, i a les 12 ha visitat l'Ajuntament de Dosrius. Durant la seva visita a aquest municipi, Comín s'ha reunit amb l'alcalde Marc Bosch i també amb altres persones que van resultar afectades per les càrregues policials. El conseller Comín ha anunciat mesures de suport psicològic per totes aquelles persones que van ser víctimes de les càrregues policials durant el referèndum. Per la seva banda, els diversos ajuntaments afectats per la violència policial ja han dit que demanaran explicacions als responsables de les accions repressives i en alguns casos ja s'han iniciat processos per denunciar els fets. Passem a Calella i no canviem de tema, parlem encara del referèndum, i és que l'ANC fa una crida a la calma després de les mobilitzacions dels darrers dies a Calella i Pineda. L'entitat independentista, a més, convida a tothom a buidar els carrers de Barcelona aquest diumenge com a rebuig a una manifestació espanyolista que tindrà lloc al migdia a la plaça Urquinaona. Des d'aquesta entitat creuen que aquesta manifestació és legítima, però denuncien el fet que en aquestes concentracions es tolera la presència de grups violents d'ultradreta, que, segons afirmen, no representen gens els partidaris del no. Xavier Pons Domènech, portaveu de Calella per la Independència, fa una crida a la calma en general.
Hem passat uns dies que han estat molt, com sabeu, molt violents per part de la policia de l'estat espanyol, uns temps molt difícils en quant a emocions, en quant a repressió, i bé, el que necessitàvem ara, sobretot, després de també els episodis de Calella i de Pineda, és fer una crida a la tranquil·litat en els nostres conciutadans de calellencs i calellenques. Llavors, a nivell nacional, s'ha fet una crida a la gent que viu a Barcelona a romandre a casa seva, o bé a sortir de cap de setmana fora de Barcelona, per evidenciar la gent que hi haurà en aquesta manifestació.
Pel que fa a l'àmbit local, Pons Domènech diu que ara és important mantenir la calma després d'aquests dies de mobilitzacions a Calella i Pineda. A més, afirma que és normal sentir incertesa perquè la informació que ens arriba per alguns mitjans està molt manipulada.
Aquestes manipulacions que hem vist també per part de les entrevistes que han fet a la mateixa alcaldessa Montserrat Candini, i bé, Això des de l'estat espanyol és el que es busca, generar aquesta por, no? Generar aquesta incertesa, generar ara, per exemple, aquests dies portem també la incertesa dels bancs, quan, a veure, el que estan fent els bancs és canviar la raó social, no canvien les oficines, no canvien els seus llocs de treball, canvien només la raó social. I d'aquí, se n'aprofiten els mitjans per acabar, fer aquestes malinterpretacions de les notícies.
La manifestació de diumenge a favor de la unitat amb Espanya està organitzada per Societat Civil Catalana. La convocatòria és a les 12 a la plaça Urquinaona sota el lema "Prou, recuperem el seny". Canviem de tema, i és que aquest dissabte torna a la fira Tot Canvi, al Fòrum Palatiolo de Palafolls. Demà dissabte, el primer del mes d'octubre, torna a la fira de Tot Canvi, a la plaça del Fòrum. La fira Tot Canvi, que els mesos de juliol i agost no es va realitzar, és una iniciativa que organitzen l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls, la CEP, i l'Ajuntament del municipi. Es tracta d'una fira d'intercanvi i de compra-venda d'objectes entre les persones que hi participen, per donar així una nova vida a objectes que ja no tenen utilitat pels seus propietaris. Ho ha explicat a aquesta emissora Francesc Tresserres, president de l'Associació de Comerciants i Empresaris de Palafolls.
Portarem ja uns 5 anys fent-ho. Aquest és el segon any que ho fem cada mes, menys el juliol i a l'agost, perquè fa molta calor. I bé, sempre rondem entre 15 i 20 parades, mínim, i la gent té molt bona acceptació, la gent ve, fa una ullada, i gent dels paradistes venen, van intercanviant amb altres pobles.
Els participants de la fira poden o bé intercanviar algun dels seus objectes amb un altre, o bé també poden vendre'ls a un preu simbòlic. De fet, la idea inicial de la fira Tot Canvi era que fos un espai d'intercanvi, tot i que al final es va decidir obrir-ho també a la compra-venda.
En un principi la nostra idea inicial era fer-ho totalment intercanvi, quan la gent era bastant reàcia, no? I al final s'ha convertit en una fira de material de segona mà o liquidació d'estoc per si un comerciant vol venir. A nosaltres ens agradaria més que hem fet intercanvi, però no ha pogut ser, i s'ha tirat més per això.
A les persones que vulguin participar, l'Ajuntament de Palafolls els cedeix el material necessari, com la taula, cavallets o cadires, per tal de poder muntar la paradeta. Segons afirmen els seus organitzadors, la fira Tot Canvi ha tingut fins ara molt bona acceptació. L'esdeveniment ja fa 5 anys que es du a terme i se celebrarà de les 10 del matí a les 2 del migdia a la plaça del Fòrum Palatiolo. Parlem de Pubilles i Hereus, i és que tot està a punt perquè demà dissabte es proclamin els representants del pubillatge a Calella. L'acte tindrà lloc a les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament. No hi haurà votacions perquè només hi ha un candidat a cadascun dels títols. Es tracta de Marina Vergés i Oriol Terricabres com a pubilla i hereu, i Alba Alarcón i Martí Coll com a pubilleta i hereuet. Enguany, arribar fins aquí ha estat complicat perquè s'ha patit per poder cobrir tots els títols locals del 2017. I a més, s'ha anat a contrarrellotge. Finalment, això sí, les gestions fetes per trobar candidats a pubilla i hereu han donat els seus fruits. L'elecció de les pubilles i hereus del títol nacional, que organitza el Foment de les Tradicions Catalanes i que justament s'ha celebrat aquest cap de setmana a la Garrotxa, ha sigut el causant del canvi forçat de dates de la renovació dels títols locals. Per aquest motiu, no s'ha fet com habitualment dins la programació de la Festa Major de la Minerva. Durant tot el dissabte es faran diverses activitats que culminaran amb l'acte de proclamació dels representants del pubillatge del 2017. Ho explica la presidenta de l'Associació del Pubillatge de Calella, Adela Castellà.
A la tarda, a les 5 de la tarda, surten de la plaça Catalunya amb cercavila fins a la plaça de l'Ajuntament, i a les 6 comença l'acte de cloenda per un, diguem, de comiat per als del 16 i de proclamació per al pubillatge del 17.
Les emocions estan a flor de pell per l'hereu i la pubilla de 2016, l'Ariadna Coll i en Pau Feliu, que reconeixen sentir-se tristos per deixar el seu càrrec, però recomanen a tots els joves poder-ne gaudir.
Una experiència supermaca i supergratificant i molt recomanable per tothom. És molt... t'enriqueix molt com a persona.
Aquesta setmana, doncs, sí que m'he sentit una mica trist, la veritat, perquè deixar de ser hereu del teu poble, doncs, és una mica dur, perquè has passat un bon any, has conegut moltes persones i, clar, és difícil deixar-ho, saps? Però a la vegada també me'n vaig content, perquè sé que puc passar el relleu a algú altre i sé que ho faran igual de bé que ho he fet jo.
Doncs canviem de tema, però seguim a Calella, i és que arriba la marxa de resistència a la Llopa. El proper dia 15 d'octubre se celebra la quarta edició de la marxa de resistència a la Llopa. L'entitat Calella Marxa presenta avui els detalls al local de l'associació per tots aquells interessats. Es tracta d'una marxa de 54 quilòmetres al voltant del Mont Negre, que enguany arriba a la quarta edició. A banda d'aquesta marxa, n'hi ha una altra anomenada la Llopa Petita, d'uns 33 quilòmetres. Segons Martí Barrera, president de Calella Marxa, es tracta d'una marxa que requereix de certa preparació per participar-hi.
És una marxa que fa una mica de respecte, no és com les marxes populars que fem per aquí a Calella, que són de, no sé, quan fem ara un collida són 7-8 quilòmetres, la de la Marató són també uns 7 quilòmetres, la que fem de la Minerva aquest any ja varen ser 12 i 22, aquí ja has d'estar, has de tindre un mínim de preparació. Aviam, la pot fer gent que estigui preparada, sobretot la petita, és a dir, aquelles persones que van a marxes populars, que són 15-20 quilòmetres, poden arribar fins a 30 i la poden fer.
Normalment hi participen entre 150 i 180 persones. La intenció de Calella Marxa és que aquesta caminada formi part de les caminades de resistència que es fan a tot Catalunya i que siguin puntuables. Una possibilitat que faria augmentar el nombre de participants.
Nosaltres, la nostra idea, aquest any, que Calella Marxa ja està dintre de la Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya. Ara, de cara a l'any que ve, volem mirar que aquesta marxa ja sigui puntuable per a les copes que fan de Catalunya de caminades de resistència. Llavors ja segurament ja serien més gent. Ara és una marxa que vol molta mobilització de voluntaris, perquè lògicament s'han de tindre punts de control, has de tindre avituallaments, hi ha les persones que fan quan de cotxe escombra, etc.
La presentació tindrà lloc avui a les 8 del vespre i el local de Calella Marxa és al carrer Sant Joan, número 8. Parlem de l'Orquestra de la Bona Sort de Palafolls, que suspèn el concert de demà a Saragossa. L'Orquestra de la Bona Sort, banda de Palafolls, que treballa per la integració social amb la música, ha suspès el concert que tenia previst per demà dissabte a 11:15 del matí a la plaça de Sant Felipe de Saragossa. Ho van anunciar a través d'un comunicat a la seva pàgina web, on expliquen que la decisió d'ajornar el concert es deu a la situació política i social que està vivint Catalunya. A la vegada han expressat que lamenten les molèsties que això pugui ocasionar als organitzadors del concert. Des d'aquest passat dimarts i fins al dimarts vinent, dia 10, se celebra a Saragossa la segona edició d'Una Setmana de Locos, tota una sèrie d'actes i esdeveniments que tenen per objectiu lluitar contra l'estigma que pesa sobre les malalties mentals. La Setmana de Locos compta amb un tot seguit d'actes que es realitzen fins al dimarts que ve a diferents llocs de Saragossa, com, per exemple, concerts, tallers i xerrades de tot tipus. Parlem també de més actes, en aquest cas de Fes-me una abraçada. La Biblioteca de Can Salvador de la plaça oferirà demà dissabte la primera de les activitats programades per nens i nenes sota el títol Fes-me una abraçada. La responsable de l'activitat, Montse Morales, ha proposat als infants la complicada tasca d'abraçar un eriçó, una difícil tasca que pretén educar en el fet de que tots tenim les nostres punxes, però el que compta és l'interior. Més activitats, en aquest cas passem a Tordera, i és que demà, dissabte 7 d'octubre, la comunitat El Rusc de Tordera celebra la festa d'aniversari dels seus 40 anys. Una cita important per l'associació i per totes les persones que formen l'Arca Torderenca. Les activitats començaran a partir de 11:15 del matí amb l'acollida dels participants. A les 12 del migdia hi haurà la missa, a la 1 parlaments de membres i autoritats i finalment a les 2 dinar de germanor. A continuació, música per a tots els assistents. El director del RUSC, Pere Domènech, avança que esperen la participació de més de 300 persones.
Aquest dia 7, doncs, una mica serà l'acte central, que serà, doncs, això, la festa on volem que vinguin tots els amics, i per tant esteu convidats a venir. Farem, doncs, això, una trobada amb molta gent que preveiem ja a dia d'avui ser cap a 300. Que sí, sí, estarem molta colla, perquè realment han estat tanta gent que ha ajudat en el RUS, d'amics que des de l'inici van acostar-s'hi, pues això, com assistents, com amics, per tant, imaginàvem que seria molta colla i s'està complint.
Domènech apunta que les darreres activitats de celebració del 40è aniversari del RUSC s'inclouran dins la Setmana de la Discapacitat, que es farà a principis de desembre.
Una és fer una exposició de fotos, i aquí dintre de Tordera, Vale? Associada a la setmana de la discapacitat. Aquest any volem tornar a proposar, que serà el tercer any que fem les jornades de les persones amb discapacitat, i això cau la setmana del 3 de desembre. Llavors és una oportunitat que farem, doncs, això, de muntar alguna taula rodona, de tornar, doncs, això, a refrescar la situació de la persona amb discapacitat, els drets i tot això. I serà l'acte que
la cloenda
dels 40 anys del RUSC.
Segons el RUSC, el seu compromís amb les persones i les famílies es manté fort i encoratja a seguir endavant amb l'objectiu comú d'oferir uns suports de qualitat. La comunitat aprofita per donar les gràcies a totes les persones que els han fet costat al llarg d'aquests anys. Arriba l'espectacle Les Supertietes, el cicle familiar del Teatre Claver de Tordera. Aquest dissabte continua la programació familiar amb Les Supertietes. L'espectacle de la companyia Les Bianchis està basat en el llibre d'Empar Moliner, titulat Contes infantils contra tot pronòstic, i posa sobre l'escenari la història de la Caral i l'ajuda de les seves amigues per aprendre tot allò que cal per ser una supertieta. Interpretat per la companyia Les Bianchis, Les Supertietes va rebre el 2016 el premi al millor espectacle de la mostra d'Igualada. I ara arriba a Tordera, en el sí del cicle familiar. Caral Casasayas és membre de la companyia.
Indicar la figura de la tieta, no? De dir, home, la tieta és la que pot jugar amb el nebot i la neboda i pot fer tonteries i pot explicar-li contes i posar-se coses al cap, i la responsabilitat que té, doncs, és una mica una estoneta i després hi ha els seus pares. Sí? Doncs és fantàstic per això, no? Perquè ens permetia jugar lliurement com a actrius i també, doncs, dedicar-los a tots els nostres nebots i nebodes, que els estimem molt.
En concret, Les Supertietes es podrà veure al Teatre Claver el dissabte 8 d'octubre a les 6 de la tarda. Les entrades tenen un preu de 6 euros i es poden adquirir al web www.teatreclaver.cat o bé a la taquilla del teatre de dilluns a divendres de 10 del matí a 1 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre, i el dia de la funció des d'una hora abans del seu inici. L'Associació de Comerciants de Tordera Centre patrocina el cicle familiar i ofereix als seus clients descomptes de 2 euros en les entrades. Així mateix, per als espectacles del cicle familiar del Teatre Claver, compta amb el paquet en família, que permet adquirir 3 entrades per un mateix espectacle familiar a un preu de 12 euros, o 4 entrades per un mateix espectacle familiar per 15. I seguim amb més notícies, en aquest cas amb de caire comarcal. I és que possiblement hi haurà moció de censura a Mataró. El grup municipal d'Esquerra Republicana, Moviment d'Esquerres de Mataró, ha manifestat que veu amb bons ulls la proposta del PDeCAT d'impulsar una moció de censura a l'alcalde, el socialista David Bote. A través d'un comunicat han anunciat una pròxima reunió amb els representants del PDeCAT per valorar la nova situació creada després de la sortida del PDeCAT del govern de la capital maresmenca, i afegeixen que també mantindran contactes amb la resta de formacions polítiques. Esquerra a més recorda que l'aritmètica fa que sigui imprescindible que existeixi una majoria àmplia per formar un govern consistent que proporcioni l'estabilitat que Mataró necessita pels propers 15 mesos. En aquest sentit, consideren indispensable que tots els que hi participin es comprometin amb un full de ruta clar i també amb un programa de govern consensuat per tots, per no aturar l'activitat a la ciutat. Aquest divendres, a partir de les 8 del vespre, el Club de Futbol Calella fa la presentació dels actes de celebració del seu centenari i dels seus equips per aquesta temporada. Un acte en què es projectarà un documental sobre la història del club i es farà un reconeixement a totes les persones que han participat en el club al llarg d'aquests 100 anys. Ho ha explicat Jordi Tubert, el president del Club de Futbol Calella.
Exactament, presentem tots els equips que tenim actualment. I, bueno, i bàsicament un reconeixement a tota aquesta gent i persones que en 100 anys han passat pel club i han fet possible tot això. Tant siguin exsocis com expresidents, aficionats, jugadors, és un reconeixement a tothom perquè ha fet falta molta gent i molt d'esforç per fer 100 anys.
Doncs escoltàvem a Jordi Tubert i en aquest cas parlem de l'Eurohockey Cup de Blanes, que va començar ahir dijous i fins diumenge. Blanes serà protagonista de l'Eurohockey Cup, un dels tornejos d'hoquei de joves de menys de 15 anys, amb el més important de representació d'Europa. La competició, que té el suport de la Reial Federació Espanyola de Patinatge i la Federació Catalana de Patinatge. Va néixer ara fa 5 anys amb la intenció de reunir durant els dies del torneig els 16 millors clubs d'hoquei del continent i que competissin durant 4 dies al mateix torneig. L'Eurohockey Cup és un espai que pretén tenir un component social, formatiu i a la vegada recreatiu, i on es podran veure els millors equips i jugadors d'aquest esport. També és una oportunitat per als joves jugadors de poder conviure i compartir experiències amb la resta de companys d'esport. A les diverses edicions de l'Eurohockey Cup han estat presents els equips campions de països com Àustria, França, Itàlia, Portugal, Suïssa, Alemanya, Anglaterra i Espanya, juntament també amb altres equips classificats en segona o tercera posició. La competició va iniciar-se ahir amb el partit del grup A, que enfrontava el vigent campió de l'Eurohockey Cup, l'IGC Lleida, llista brava, amb l'equip italià, Correggio Hockey. Un maig que va acabar amb victòria pels catalans per un 4-3. De les 6 edicions en total, és la segona vegada que Blanes acull l'Eurohockey Cup. L'altra edició, que el municipi salvatenc va acollir, el torneig va ser el 2014, ara fa 3 anys. Doncs abans de marxar, com sempre, el que fem és saber la previsió meteorològica per les properes hores. I com sempre, connectem amb Quim Serra des del Servei Meteorològic del Maresme.
Hola, bon dia. Tenim per endavant un divendres en el qual tindrem nuvolositat variable formada per núvols baixos que no es descarta puguin arribar a deixar alguna gotellada, però creiem que poca cosa. Una precipitació de caràcter feble i molt dispersa al llarg d'aquest matí. Més clarianes hi haurà entre aquest migdia i la tarda. Altre cop aquesta pròxima nit els núvols augmentaran i podran deixar alguna gota. Tot plegat, ben poca cosa. El cap de setmana, tant dissabte com diumenge, predomini del sol. Si bé demà al matí hi haurà alguns núvols baixos encara, seran poc importants i marxaran amb el pas de les hores. Pel que fa a les temperatures, avui baixen una miqueta, dissabte, demà dissabte es mantenen sense canvis i diumenge tornen a pujar lleugerament. Per tant, una situació meteorològica que ha de continuar força tranquil·la tant avui com els pròxims dies.
Doncs gràcies, Quim Serra, per la previsió meteorològica, com sempre. I ara sí, ens anem acomiadant de l'informatiu d'avui. Doncs ara sí, arribem al punt final de l'Infovespre d'aquest divendres 6 d'octubre, un informatiu en el que hem parlat, entre d'altres coses, de que la bandera espanyola no tornarà a onejar la façana de l'Ajuntament de Tordera, o també que demà dissabte és el primer mes d'octubre i torna a la fira Tot Canvi al Fòrum Palatiolo de Palafolls, o que també demà tindrà lloc a Calella l'acte de proclamació i de comiat del pubillatge calellenc, un acte que tindrà lloc a les 6 de la tarda a la plaça de l'Ajuntament. Nosaltres, ara sí, ens acomiadem a l'apartat tècnic Marc Mir, a l'edició i locució Joan Bosch, amb la col·laboració dels serveis informatius de Ràdio Tordera, Ràdio Palafolls i Ràdio Calella. Nosaltres ho deixem aquí, que tingueu un molt bon cap de setmana, descanseu una mica de referèndum i de tot plegat, que dilluns hi tornarem. Res més, que acabeu de passar un molt bon divendres. A reveure, adeu-siau.